El segrest del rei, de Màrius Carol, narrat per Joan Mora, per audiomol.com. Primera part. Una nit a la catedral. El soroll de les frontisses de les portes de fusta de roure el va despertar. Un capellà de cabells grisos, amb lleganyes als ulls i la sotana gastada, va obrir el cancell sense prestar atenció a res més que a aquest gest mecànic que feia puntualment cada dia a la mateixa hora. Quan va tenir obertes les portes de bat a bat, va tornar caminant per on havia vingut i, en arribar davant de l'altar, va fer el senyal de la creu amb el mateix automatisme. Després d'una lleu genuflexió, va desaparèixer per la part esquerra del temple. Tot ho va fer a les fosques, perquè era negra nit, i només quan va desaparèixer en direcció a la sagristia va encendre uns llums de l'altar major en forma de llargues espelmes que únicament servien per donar un aspecte lúgubre a les figures que coronen el retaule d'alabastre policromat que reprodueix el martiri de Santa Tecla. Particularment tenebrosa resulta una imatge de més de 2 metres de l'arcàngel Sant Miquel cuirassat que enforca un diable amb rostre d'home, cua de drac i mamelles de dona. En Pere Figuera va mirar l'hora en el seu rellotge amb l'ajut d'un al·lot. Eren 6:45 en punt del matí. Al moment d'abandonar el confessionari on havia passat el final de la nit, enfront de la capella de Santa Bàrbara, aprofitant que ben aviat els feligresos entrarien al temple per a la missa de 6. El cor li anava a 100. L'acceleració de les seves pulsacions creixia paral·lela als torrents d'imatges que li venien al cap. Es veia un mes més tard, sortint a la mateixa hora i per la mateixa porta de la catedral de Tarragona amb les despulles del rei Jaume I embolicades en un llençol. No, en un llençol no. Seria millor utilitzar una manta fosca per passar més desapercebut. Caldria una altra persona per transportar l'esquelet fins a un cotxe que estaria esperant al pla de la seu. Ho diria el seu amic Joan Reventós que, encara que no era un home valent, era capaç de sobreposar-se a les seves pors instintives amb un control racional que qualsevol hauria confós amb coratge. Un cop a fora, algú com en Raimon Galí, que havia estat oficial republicà durant la guerra i que era un home disciplinat i coneixedor del territori, conduiria el cotxe fins a Camprodon, amb les despulles al seient del darrere tapades amb la manta, i després passaria a peu per un camí segur cap a França, amb l'ajut dels germans Ainaud de la Sarthe. L'automòbil els estaria esperant gairebé enfront de la catedral, a tocar del carrer Nou del Patriarca. O potser seria millor deixar-lo més avall, al carrer de la Merceria, encara que això comportés haver de baixar els esglaons que donen al carrer Major. Les particularitats ja les acabaria de planificar en propers dies. Del que no tenia cap dubte és que, quan n'afinés els detalls, l'acció seria el cop d'efecte més important contra el règim del general Franco des del final de la Guerra Civil. No només per la rellevància de la relíquia, sinó perquè el cap de l'Estat tenia previst presidir el trasllat de les restes del rei de la Corona d'Aragó des de la catedral de Tarragona fins al monestir de Poblet, un cop acabat el Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona aquell mateix 1952. Als seus 23 anys, en Pere Figuera tenia tot un historial com a activista catalanista, sobretot a la Facultat de Dret, on estudiava per advocat. Havia creat un grup de fidels que actuaven en la clandestinitat amb un rigor impropi de la seva inexperiència. Era, però, un solitari, malgrat que sabia inspirar confiança. Un home fred, encara que amb una gran tensió interior. Un individu d'acció, si bé compensat per una gran serenitat en els moments difícils. Tot plegat, junt amb una intel·ligència comparable a la seva intuïció, el convertia en un cap natural, amb autoritat indiscutible sobre la seva colla. I, a més, en una persona d'una imaginació contagiosa. O no era un acte enginyós com pocs per a un catalanista segrestar les despulles del monarca més popular dels que van regnar a Catalunya i, sobretot, fer-ho a les vigílies de l'arribada a Tarragona del general Franco? Havia passat tota la nit a l'interior de la catedral. Hi va entrar durant la darrera missa del vespre i ja no en va sortir fins l'endemà. Durant 9 hores havia tingut temps de sobres per prendre les mides del sarcòfag on hi havia la mòmia del rei Jaume. Era un sepulcre de pedra tova, segurament de mèdol, que es podia esbaldregar d'una trompada. Es trobava situat darrere del muret del cor, sobre una peanya, a uns 2 metres d'altura. Sens dubte, era molt menys digne que el mausoleu modernista que es va...
Sample complete. Ready to continue?